Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferró. Bona tarda a tothom. Ràdio Ferró, ja som aquí amb el programa Fenòmens Naturals. Som a Vilaurània, ja sabeu, l'equipament municipal de Barcelona especialitzat en programació de ciència. Estem l'equip Andrés Jost com a tècnic i Cristina Junyent qui us parla. Enviem una abraçada ben forta a Quima Parra. El programa Fenòmens Naturals ja sabeu que es pot trobar a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i a iVoox, ja sabeu, amb dues os. Si teniu més curiositat, també podeu trobar el blog del mateix nom que el programa, fenomensnaturals.net, on hi ha força més informació de la que podem explicar en el programa. Comencem. Avui parlarem d'un científic barceloní, Eduard Fontserè i Riba. Va néixer l'1 de març de 1870 i va morir també a Barcelona el 18 de setembre de 1970. Per poc que calculeu, us adonareu que va viure 100 anys. Eduard Fontserè i Riba era fill d'Eduard Fontserè i Mestre i de Carme Riba. Era nebot del mestre d'obres Josep Fontserè i Mestre i net de l'arquitecte Josep Fontserè i Domènech. Eduard Fontserè es va llicenciar en Ciències en l'especialitat de Ciències Físiques el 1881 i el 1894 va ser doctor en Ciències Físico-Matemàtiques amb un treball sobre astronomia. Aquell mateix any va entrar a la secció d'astrofísica de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i va estar encarregat de l'observatori que tenen al seu edifici. De fet, encara hi és aquest observatori. Si passeu per la Rambla, el número 115, una mica més avall de Canaletes, i mireu amunt, veureu que hi ha un edifici amb dues cúpules. Una d'elles és aquesta que em refereixo. En aquesta Real Acadèmia, la RECAP li va encomanar a Fontserè que portés la gestió de l'hora oficial, perquè va ser un encàrrec que l'Ajuntament va fer a la RECAP. Fontserè, de fet, va ser director del servei horari fins al 1961. D'aquesta tasca en tenim una petita introducció a un especial al carrer de Ràdio Ferró pel Dia de la Ràdio de 2021, en què Fenòmens Naturals hi va participar. Tornem a la història de Fontserè, que aquell any mateix, el 1894, va presentar un projecte a la RECAP, tot just haver entrat a treballar, un projecte d'observatori astronòmic al cim del Tibidabo per posar en pràctica i construir-hi el que finalment seria l'Observatori Fabra. En aquell moment l'observatori va ser aprovat però no es va dur a terme. Poc després, Fontserè va fundar la Societat Geogràfica de Barcelona i col·laborava amb la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona. I aquell any, des de la Universitat de Barcelona, tot i que hi ha qui diu que ho va fer des de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, va fer la primera radiografia, que el raigs Röntgen. També s'encarregava de les observacions meteorològiques de la Granja Experimental de Barcelona, que aquesta era una de les múltiples facetes científiques de Fontserè. I avui ens dedicarem a parlar justament d'ell en la seva faceta de meteoròleg. Per això hem convidat a Montserrat Busto, física, de l'equip de canvi climàtic del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda, Montse.
Bona tarda.
Doncs benvinguda i gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Volíem que ens expliquessis qui va ser Fontserè, perquè per vosaltres és algú molt important, no?
Oh,
com va començar la seva tasca meteorològica, que ens centrarem en aquí?
Molt bé. Bueno, primer voldria dir que per nosaltres Fontserè és el pare de la meteorologia catalana, que ell va establir totes les bases sobre les quals ara treballem. I és veritat, Fontserè va començar des de l'àmbit de l'astronomia, però a mesura que la seva carrera es va desenvolupant, va canviant d'objectiu i acaba treballant amb la meteorologia. I, de fet, per això diem que és el pare de la meteorologia, perquè ell va desenvolupar la meteorologia a Catalunya i la va fer brillar a nivell mundial. Llàstima que la guerra va troncar el seu projecte i llavors el Servei Meteorològic no va poder continuar treballant com fins al moment. Però, per exemple, el que has començat a dir tu de l'hora oficial, ella treballava amb el doctor Ricard i Giral, proveint de l'hora oficial quan l'Ajuntament va encarregar a la Real Acadèmia que ho fes. I a mi m'agrada saber que l'hora oficial que es calculava allà s'enviava via telègraf a tot arreu de Barcelona a través d'una xarxa perquè tots els petits ajuntaments i tots els mercats tinguessin l'hora oficial per dir a la seva gent.
Ah, quina gràcia, perquè sí. Jo havia sentit a la Real Acadèmia que al principi anaven amb un carro i amb un rellotge que tenia un amortiguador Cardan per mantenir l'hora fixa.
Ah, quina gràcia.
Sí. Haurem de convidar algú de la RECLAP que ens ho aclareixi, sí, perquè això és molt interessant.
Sí, hi havia la red horària municipal, sí. Que llavors en principals vies de sí. comunicació s'enviava la informació.
Anava a l'Ajuntament, a Sant sí. Martí, hi ha un mapa molt bonic.
Sí. I això era molt important pels mariners, que necessitaven saber l'hora exacta abans de navegar.
Clar. Sí.
I llavors, Fonseré, quan comença la granja experimental, que formava part de l'Escola Provincial d'Agricultura de Barcelona, uh-huh. allà li encarreguen, a l'Hermenegildo Gorria li encarrega organitzar tot el tema d'observacions meteorològiques, uh-huh. perquè l'Hermenegildo Gorria ho havia començat a fer, però s'havia de fer bé. Llavors Fonseré allà crea la xarxa ben feta, l'amplia, i a més recull les observacions fenològiques, que els observadors diuen quan és temps de collita, quan és temps de sembrar, quan floreixen les diferents espècies, i tot això ja comença a recollir-ho. I allà ja té contacte amb aquest àmbit fenològic, que després serà molt important, també.
Sí, després hi tornarem.
Sí, sí.
Ah, molt bé. I llavors va començar a fer exacte això, aquesta xarxa arreu de Catalunya, li enviaven les informacions, no?, del sí. temps que anava fent.
Sí, sí. Enviaven les informacions meteorològiques de temperatura i precipitació, sobretot, i després va ser les fenològiques. Llavors ell les recollia i publicava un butlletí amb aquestes dades.
Sí, tinc aquí recollit que el 1909 va ser quan va ser nomenat acadèmic numerari de la Real Acadèmia, perquè abans havia treballat com a tècnic, no? I que és aleshores, no?, que va iniciar aquesta primera xarxa. I després va entrar a l'Observatori Fabra, va ser nomenat director de la secció de meteorologia i sismologia.
Sí, sí. Sí, el que passa és que aquesta primera xarxa de l'Escola Provincial d'Agricultura és del 1898, és d'abans.
O sigui, molt abans sí, que fos sí, fins sí. i tot sí. gairebé quan es va llicenciar i doctorar.
Sí, 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 perquè és la seva primera feina que cobrant, ja. Per dir-ho d'alguna manera.
Vale.
I després, quan crea la Societat Astronòmica de Barcelona, el 1910, també creen una altra xarxa, la xarxa de la Societat Astronòmica de Barcelona. I entremig hi ha la xarxa Patxot, que el Patxot, perquè no es perdessin les dades aquelles de l'Escola d'Agricultura, manté la xarxa viva. Però després, quan la Societat Astronòmica de Barcelona creen la xarxa pluviomètrica de Catalunya, llavors el Patxot dona totes les dades que hi havia, i les antigues també, i es recullen totes allà. I aquesta xarxa de la Societat Astronòmica de Barcelona es crea perquè el doctor Galvis, que era un amic de Fonseré, que treballa a l'Observatori Central de Madrid i es coneixen molt, li diu, escolta, Fonseré, tu podries fer això a Catalunya, que no tenim dades d'allà? I el Fonseré diu, sí, ara ho faig. I ho va fer tan bé que va crear més de 200 punts d'observació.
Ostres!
Entre pagesos, a professors d'escola, escoles, els mossens del poble.
Clar, 200 persones sí. compromeses a sí. recollir les dades diàriament.
Diàriament, les enviar, no? De tot Catalunya, i llavors feien reculls i les enviàvem per correu.
Clar.
I ells les rebien i a posteriori
Clar.
Les explotaven i llavors podien estudiar el temps a posteriori.
Clar.
Però ja comencen a fer les primeres prediccions perquè de l'Observatori Central de Madrid els hi passen totes les dades del temps del dia a través de telègraf i ells la reben, dibuixen a Europa els punts amb les dades que hi ha del temps i fan els primers mapes de pressió i les primeres prediccions del temps.
Amb misòbares.
Sí, sí, sí.
Clar, perquè en aquell temps el temps meteorològic no es feia amb satèl·lits, no. Eren una altra forma de treballar, no? Sí. Uns altres instruments.
Sí, sí, es feia amb telègraf i amb llapis i paper.
Clar.
Sí, sí, sabem totes les dades del moment, sabem com havien anat les masses d'aire i es llançaven sondatges atmosfèrics per saber l'atmosfera com anaven variant les condicions atmosfèriques.
Sondatges vols dir globus?
Globus, i els seguien amb un teodolit, que és un aparell que et dona les coordenades de globus en cada moment, i una persona que va mesurant el temps al darrere per saber cada 10 segons on està el globus. I llavors d'allà inferien la velocitat i l'altitud del globus.
Oh, que fort!
I així sabien com eren les masses d'aire i com es movien les masses d'aire
en l'altitud.
Sí, sí, sí. I sabien la situació inicial i com es movien les masses d'aire, doncs podien dibuixar els mapes del temps i fer les primeres previsions.
Ostres, que fort! Una pregunta. Abans has mencionat en Patxot i m'agradaria dedicar-li qui era en Patxot, perquè va ser molt important com a company d'en Fontserè, no?
Sí, sí. Patxot és un científic de primer ordre que no es dedica de ple a la ciència perquè ha de portar a la fàbrica de son pare quan es mor el seu pare, Sant Feliu de Guíxols. Però més tard es trasllada a Barcelona i a la Societat Astronòmica de Barcelona es coneixen Fontserè i Patxot i d'allà sorgeix una amistat que serà molt fructífera, perquè quan després... perquè, per exemple, amb l'Estació Aerològica de Barcelona, que es crea perquè quan ja els avions comencen a funcionar hi ha un clam mundial perquè necessiten dades de l'atmosfera.
Clar, amb les altitud. Capes altes.
Sí, i llavors Fontserè, primer des del terrat de casa seva i després des del terrat de la universitat, comença a llançar globus pilot i a mesurar la seva posició i a passar les dades a Europa els dies internacionals, que deien, dies que a tota Europa es feia. I ells ho feien així perquè por amor a l'arte, perquè la ciència ho necessitava i l'aviació internacional ho necessitava.
I ells també, segurament.
Sí. Bueno, i ells ho feien com a curiositat per saber més, perquè ningú sabia.
Clar, però tenien aquesta pulsió que els movia a fer-ho.
I això el Patxot ho sabia i llavors va escriure a Fontserè demanant que sobretot s'agafessin molt bé les dades i a part d'enviar-les fora, si es podien fer servir per estudiar el fenomen de brisa, com anaven els vents a la costa catalana.
Clar.
I allà van començar a fer estudis plegats. I aquests estudis plegats després serien molt importants. I, clar, de fet, Patxot, a través de la Fundació Concepció Rebell, va subvencionar i va pagar molts estudis científics a Catalunya. I un seria, després, quan es va fundar, que ja diràs, el Servei Meteorològic de Catalunya, va pagar tot l'estudi de núvols, que va ser pioner a Europa i va ser punta de llança del coneixement sobre núvols a tota Europa.
Oh, és preciós. Jo l'he vist, aquest llibre, i és preciós. Que el feien moltes vegades, no?, des de l'Observatori i el Parc de l'Uraneta.
Ah, no, l'Observatori de Parc de l'Uraneta era una cosa privada del Patxot.
D'acord.
Perquè el Patxot també va començar amb astronomia, que no la va deixar d'estimar mai, igual que en Fontserè, però també va ser molt important en meteorologia. I allà, just al costat del parc del Castell de l'Uraneta, tenia uns terrenys i va crear una torreta que li deia el Mirador de Núvols.
Sí.
I anava d'excursió fins allà i allà pujava per observar els núvols.
Que fort, que bonic.
Sí, sí.
Que bonic.
I segur que algun dia devia convidar a Fontserè i devien fer el passeig tots dos plegats.
Segurament, no? Sí, sí, que sí. Té l'aspecte. Estàvem parlant de la meteorologia que feien a posteriori, primer, i com podien anar estudiant tot el que havia passat, i ara ens estaves començant a explicar la previsió meteorològica.
Sí.
Com podien, segons el que acabava de passar, com es podien desenvolupar els fets i a veure què anava passant les pròximes hores, no?
Clar. Sí, perquè com havien rebut la situació en superfície, o sigui, a nivell de terra, de cada dia pel matí, ells veien com es movien els centres de pressió atmosfèrica. I ja se sabia la física de com es mou l'aire en un centre de baixa pressió, d'alta pressió. Ja podien ells intuir on estaven les superfícies frontals de canvi de masses d'aire i llavors quins eren els fenòmens nuvosos o de pluja o de tempesta que podien succeir. I tot això es feia amb un llapis i un paper i amb el coneixement que hi havia de la física de l'aire i de la dinàmica atmosfèrica en el moment. Però sense satèl·lits atmosfèrics, sense satèl·lit Meteosat, sense radar, vull dir.
Sense internet.
I sense models numèrics de predicció del temps.
Clar.
Que això és la gran eina que tenim ara per fer la predicció del temps.
Explica'ns una miqueta més aquesta eina.
La de predicció numèrica. Doncs ara es necessiten supercomputadors per poder solucionar les equacions del temps, perquè són equacions que no són lineals i que cal una capacitat de màquina molt important i que es nodreixen cada dia de la situació inicial en superfície i en alçada. Llavors aquestes equacions corren i et donen la solució segons el model que tu fas servir, que hi ha grans models, el model americà, el model europeu, el GFS, models.
I es basen en dades passades?
Es basen en les dades passades i les actuals. I quan més bones siguin les dades actuals que tu dones per ingerir el model, millor serà el resultat que obtinguis. Ah. I quantes més informació de capes donguis, millor serà el resultat. El que passa que si tens molta informació en moltíssimes capes, necessites més capacitat de màquina. I has de buscar un equilibri entre la quantitat d'informació de capes atmosfèriques que tu poses en el model i la quantitat de xips que tu tens per calcular.
Clar, perquè si no necessites superordinadors i això... No està a l'abast de tothom.
Sí, i això ho fa el Centre Europeu de Predicció a Mig Termini, que està a Reading, i llavors envia totes les sortides de model a cada país, i llavors nosaltres correm aquestes sortides de model per tenir les sortides en alta resolució cada dia dos cops, matí i tarda.
Oh, que fort!
I amb això i amb el coneixement i l'experiència dels grans meteoròlegs que tenim a casa nostra, es fa la predicció del temps.
Això ara?
Ara.
Un altre dia et convidarem a que ens expliquis la teva feina actual, però avui tornem a Fontserè.
Sí, tant i tant.
Perquè llegia que al principi, quan feien la previsió diària del temps, per telèfon l'enviava la Mancomunitat. No? Estem parlant de l'any 1922.
Sí, sí, sí. L'enviaven a la Mancomunitat i s'enviava a tots els ajuntaments de Catalunya, que la penjaven a la seva façana perquè la gent que volgués veure quin temps faria ho pogués consultar. I llavors el servei, quan ja es va crear el Servei Meteorològic de Catalunya, el servei tenia aquesta inquietud de poder arribar a la gent que més ho necessitava, la predicció meteorològica.
Clar. Pagesos, navegants...
I per això... A Catalunya és el primer lloc de la península Ibèrica on es va fer arribar la predicció per ràdio, perquè Ràdio Barcelona també és la primera emissora que es va crear.
És la primera que es va crear, sí. I és la que, diu el 27, tinc recollit, van començar a donar els partes meteorològics per ràdio.
Sí, senyora, sí, sí, així va ser. Que allò va ser el Rianeva Plus, perquè feien... Primer explicaven la situació actual, com què havia passat que fos remarcable, i llavors feien una secció especial per pagesos i una altra per navegants.
Oh,
perquè tant la gent que vivia de la terra com la gent que es jugava la vida al mar sapiguessin que els hi podia arribar per planificar la seva feina.
Naturalment. Clar. Sí, sí. Fa gràcia perquè justament el Servei Meteorològic de la Real Acadèmia que abans estàvem parlant va deixar de funcionar, com hem descrit, perquè la ràdio va començar a donar els senyals horaris. Era Ràdio Barcelona, també.
Ah, el servei... El de la,
horari,
a l'horari.
El servei horari.
El servei horari. Ah, sí. Vale, vale.
Sí, fa gràcia, eh? El poder de la ràdio.
Sí, sí.
Mira, com ara hi som.
Sí.
Doncs, sí. És aquest el poder. Llavors, també, Fontserè també va promoure la creació d'altres observatoris, no? Per exemple, el del Turó de l'Home.
Sí. Quan el Servei Meteorològic ja estava creat, que es va crear el 1921, perquè això també és molt xulo, que Fontserè, el 1919, el combinen com a director de l'Estació Aerològica de Barcelona, que era els globus que tirava des de casa seva o des de la facultat amb els ajudants, però clar, com les dades arribaven a Europa, van dir, director de l'Estació Aerològica, i el van convidar. I allà es va donar compte de lo important que era la predicció meteorològica per poder funcionar bé, per tots els àmbits de la vida. I llavors, quan va arribar, la Mancomunitat li va oferir el projecte de crear un servei meteorològic el 1919. I llavors, la Mancomunitat s'ho va estar pensant i el 21, al final, quan van aconseguir els diners per fer moltes coses, van crear el servei meteorològic i allà van ajuntar totes les xarxes que hi havia el de la Societat Astronòmica de Barcelona, van a parar l'Estació Aerològica... També la va absorbir el Servei Meteorològic. Van començar a fer estudis de climatologia de Catalunya amb allò que volia el patxot del règim de brises, per exemple. Van fer estudis de la inversió tèrmica, que ningú sabia com anaven les inversions i se'n van a la Plana de Vic a ple hivern, a pelar-se de fred, amb tot de globus, cap amunt, amb tot de termòmetres cada pocs metres per saber com variava la temperatura de l'aire cada pocs metres. I van fer estudis d'aquests innovadors. Llavors, dins d'aquests estudis innovadors...
Estàvem amb la creació del Turó de l'Home.
Sí. el Fontserè anava a les reunions internacionals, perquè llavors no portaven els països. No era una cosa de cada país, sinó era una cosa de cada entitat. D'entitats. Llavors Catalunya formava part de l'OMI, de l'Organització Meteorològica Internacional, i això era un gran què, perquè com el Servei Meteorològic treballava molt bé, era convidat a les diferents comissions. Llavors es va decidir fer un any polar internacional, que un any polar internacional era un any que deien als països, va, anem a estudiar coses que no en tenim ni idea i que com valen diners no podem fer mai. Què volem estudiar? Doncs volem estudiar, com, per exemple, com es mou l'aire del pol a l'equador, que en alçada, que no sabem ni idea de com es mou, no en sabem prou. I llavors, com ho farem? Va, doncs posem observatoris al cim de les muntanyes. I llavors Fontserè va dir, ostres, doncs podem posar un observatori al cim de les muntanyes catalanes. I quin era l'observatori que hi havia més al sud de tota Europa que donava dades durant l'any polar internacional?
El del Montseny,
sí, senyora.
Cintura de l'Home.
Sí, van crear aquell observatori l'any 1932 per l'any polar internacional, que va durar un any i mig, des de l'estiu del 32 fins als finals del 33. I cada 2 hores van estar agafant dades.
Dues hores?
Sí, va ser...
Nit i dia?
No, a la nit. A la nit deixaven dormir l'observador.
A les fosques.
En aquelles condicions dures de ple hivern, aïllats de la societat, i agafant dades a les hores concretes, cada 2 hores al començament. Oh. I després hi ha les hores tipus de sempre.
I quines són les hores tipus de sempre?
Són a les 8 del matí, a les 6 de la tarda, al vespre...
Hores unes hores definides, que teniu marcades els meteoròlegs, sí, per sistematitzar les vostres dades.
Sí, perquè tothom les agafin al mateix moment. Sí.
Clar.
I llavors, a part de l'altura de l'home, que aquesta Fontserè se l'estimava amb especial amor, van crear una altra perquè fos només durant l'any polar internacional, que era la de Montserrat. Llavors, al cim de Sant Jeroni van posar una anemòmetre Richard amb una gàbia per, si que hi ha un llamp, el llamp que tingués una presa de terra i no afectés l'anemòmetre, i a la part de baix, a prop del restaurant, van posar la gàbia meteorològica amb la temperatura, amb el termòmetre de màxima i mínima, el psicòmetre, i també van posar la pluja, el pluviòmetre. I llavors aquella estació va estar només activa durant l'any polar internacional, tot i que després va continuar funcionant fins que a poc es va anar abandonant.
Ja, clar, perquè sent tan pioner vol dir que ells mateixos probablement s'havien de fer molts dels instruments.
Sí, i aquí comptaven amb la col·laboració d'un crac amb instrumentació, que era el doctor Jardí, que era el que sabia com transformar els aparells elèctrics, perquè en lloc de mesurar... doncs 8 sentits de direcció de vent en mesuressin 16 i fossin més acurats. Sabia fer aquestes coses i ell posava a punt totes les instal·lacions. És més, el president de la Mancomunitat, després d'un fort aiguat que va caure a Barcelona, es va posar en contacte amb el Servei Meteorològic i li va dir, escolta, no podem mesurar la intensitat de pluja d'alguna manera, perquè podem mesurar el total, però si cauen 100 mil·límetres de pluja és diferent si cauen... en 3 hores, que s'hi cauen en 24 hores, que s'hi cauen en 4 dies. I no hi havia cap forma de mesurar intensitat de pluja. I el doctor Jardí es va posar mans a l'obra i va dissenyar un pluviògraf d'intensitats que estava tan ben elaborat que les principals cases d'instrumentació europees li van demanar poder-lo fabricar, i molts serveis meteorològics d'arreu del món el van comprar.
Tenen el pluviòmetre...
El pluviògraf Jardí, sí.
Pluviògraf.
Que encara en queda un a l'Observatori Fabra,
sí,
que en funcionament i que encara dona dades.
Sí, perquè alguna visita al Fabra, que encoratgem a tots els nostres oients que quan puguin vagin a veure l'Observatori Fabra, quan això, en una visita allà sempre t'ho diuen, aquest és el pluviògraf d'en Jardí.
Sí.
Està bé.
Doncs en Jardí va pujar al cim del Turó de l'Home per posar a punt tots els aparells meteorològics, i es va ocupar de també posar una gàbia a baix, a Breda, perquè es poguessin mesurar les diferències entre la situació atmosfèrica al peu del Montseny i del de tot.
Clar, una bona idea, esclar.
Sí.
Clar. Oh, que bo. Llavors, per tot això que estàs explicant, Fontserè és considerat el pare de la meteorologia, no? Els meteoròlegs ho sentiu així.
Sí, perquè a part de, amb les poques eines que hi havien, haver aconseguit brillar com va brillar, a part va impulsar els estudis de tot de situacions que no es coneixien. Per exemple, els estudis de les llevantades a Catalunya, els estudis de la inversió tèrmica, els estudis de la tramuntana al Golf de Sant Jordi, els estudis de pluviometria. De fet, en el primer servei meteorològic, a l'àrea de climatologia, que fins llavors ningú havia fet climatologia per tot Catalunya, sí que hi havia estudis puntuals de llocs molt concrets, però per tot Catalunya no s'havien fet. En l'àmbit del servei meteorològic es va publicar l'Atlas pluviomètric de Catalunya, que el coneixem com l'Atlas Febrer, a dins de l'àmbit, perquè Joaquim Febrer va ser el que va agafar totes les dades i va fer els mapes i va veure com plovia cada punt de Catalunya. I llavors diuen que només per aquest atlas ja valia la pena que s'hagués creat el Servei Meteorològic de Catalunya, per la feinada i la important informació que va oferir per després fer qualsevol cosa arreu de Catalunya, perquè si tu vols posar una indústria, si tu vols anar a viure a un lloc, si tu tens problemes de salut i necessites saber quan plou a cada lloc, doncs anaves a l'Atlas Febrer i podies saber
com anava. Bo. Sí, sí. Que bo, que interessant. I tot això, de quin any era? L'Atlas Febrer, el primer, ho tens?
L'Atlas Febrer era quan ja existia el Servei Meteorològic de Catalunya.
O sigui, estem a la dècada dels 30.
Sí, finals dels anys 20, començament dels 30. Sí, no em sé...
No pateixis, això es pot trobar.
De la data, i tant.
Les dades concretes...
Sí, perquè de fet, fins i tot es pot trobar i consultar a una web que et donaré, on vam escanejar totes les publicacions antigues i totes les notes d'estudi del primer servei meteorològic de Catalunya, plenament vigents, perquè estiguin obertes i a consulta de tothom que estigui interessat en el tema.
Doncs ho penjarem a la web fenomensnaturals.net.
Ah, perfecte.
I allà, en el post del programa d'avui, allà ho trobaran. Estupendo. Els nostres oients. Llavors estem als anys 30 i tot anava força bé, fins que va deixar d'anar bé perquè es va espatllar, no?
Sí, sí. El servei meteorològic ja havia fet sondatges posant aparells meteorològics en un avió, el primer lloc on es feien. Havia fet estudis de com anava l'aire a la costa, però mar endins, a bord del vaixell Chauen, amb gent de l'Institut Oceanogràfic Espanyol, coordinadament. O sigui, havia muntat... El personal del servei meteorològic s'havia anat sobre el vaixell durant un temps, recorrent tota la costa catalana, per veure com anaven els vents a dins el mar.
Molt innovadors, no? Estava tot per fer i s'hi van posar i ho van fer.
Sí, sí, havien participat activament en la publicació de l'Atlas Internacional de Núvols.
Sí, el que mencionàvem abans amb en Patxot.
Sí, sí, que es va publicar amb les llengües oficials de l'OMI, de l'Organització Meteorològica Internacional, i com era època de guerres i de crisi mundial, Patxot es va oferir a l'OMI a costejar la seva publicació en anglès, francès i alemany, si a canvi es podia fer una publicació en català. Mira. I, evidentment, l'Organització Meteorològica Internacional va dir sí, i per això està publicat amb els idiomes oficials i en català. I és una joia del coneixement meteorològic dels anys 30.
L'he vist, el vaig veure quan presentaven un atlas nou de núvols que han tornat a fer el Javier Martín Vide amb algú més. Van fer la presentació a l'Observatori Fabra i allà
jo
el vam poder veure. Ah, jo també.
Sí, sí.
Que bo.
Sí. I també van crear la Comissió d'Estudis del Mar i la Comissió d'Estudis Agrícoles. I van crear la Xarxa Fenològica de Catalunya, també als anys 30. Per estudiar allò que havia fet Alfons Seré a l'Escola d'Agricultura.
Sí, indicar quan florien els ametllers o quan arribava la primera oreneta.
Sí, doncs per fer-ho a lo grande, a tot Catalunya, perquè l'OMI va recomanar que es fessin aquests estudis, aquestes observacions, i s'apleguessin per saber com anaven els ritmes de la natura i poder veure si hi havia variacions ja en aquella època. O sigui que als anys 30 ja deien atenció amb això, estudiem-ho i mirem-ho com va lligat amb el clima, perquè nosaltres hem de menjar i la pagesia i la natura és la nostra base.
Sí, està clar. I a més, gràcies a algunes anotacions fenològiques s'ha pogut constatar de fa temps, no?, que el clima està canviant.
Sí,
i que ja no es pot parlar de temps, hem de parlar de clima.
Sí, sí, i s'avança la floració, s'avança la maduració del fruit d'algunes espècies, es retarda la caiguda de la fulla, o sigui, ja hi ha... conclusions aquest respecte.
Vosaltres teniu un recolliu dades fenològiques.
Sí, també vam recrear el 2013 la xarxa fenològica de Catalunya. Sí, perquè nosaltres quan el Servei Meteorològic va tornar a crear-se, primer era tot automàtic, amb la xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques. Però ens vam adonar que hi ha coses que les màquines no mesuren i que l'ull humà és molt bo mesurant-les. Mm. I llavors es va crear la XOM, la xarxa d'observadors meteorològics, i més tard la xarxa FENOCAT, la xarxa fenològica de Catalunya. I així tenim cada dia les dades de les màquines, les dades de les persones, que no fallen mai, i després les dades de les persones sense termòmetres ni sense cap tipus d'aparell, sinó només a ull nu.
De viso, que diuen els botànics. Montse, i com accepteu la col·laboració de tothom per la xarxa fenològica?
Sí, de moment no l'obrim perquè no teníem un sistema fàcil d'introducció de dades. Ara ja el tenim. Llavors,
si algú volgués afegir-se a aquesta proposta vostra, com ho ha de fer?
Doncs posar-se en contacte amb nosaltres, trucant al servei o escrivint un correu.
A quin correu? Pots dir l'adreça? I si no, la buscarem i la penjarem també.
Sí, perquè...
Servei Meteorològic de Catalunya, sí. Que ho busquin per internet.
Dades arroba... És que crec que és dades.meteocat@gencat.cat, però com es va canviar fa relativament poc i vam canviar el domini, ho hauria de corroborar.
D'acord, és veritat, perquè et vaig escriure Meteocat i em sembla que el Meteocat ja no hi és.
No.
És directament Gencat. Doncs també ho posarem al nostre blog.
T'ho corroboro i així podeu posar-ho bé.
Ah, exactament.
Vale.
Estupendo. Doncs arribem a un moment molt crític i molt trist, no? Mm. Tu vas publicar amb Josep Batlló un llibre que es diu 1939, Els núvols confiscats, relat d'Eduard Fontserè sobre els últims dies del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sí, perquè quan van entrar els nacionals a Barcelona, tres dies després, com si fos allò, una cosa supervital, van entrar al servei per confiscar tot el que hi havia i destrossar els aparells, perquè no es pogués continuar fent ciència des de Catalunya.
Ah, quina cosa! Mm-hmm. I a més, en tres dies venien com teledirigits, no? O dirigits?
Sí, perquè el tinent que va entrar, per llavors la meteorologia espanyola depenia de l'exèrcit, no com la catalana, que era un tema científic. Va entrar amb un ordre que, a més, tenia posat «Dele usted un puntapié a todo lo que sea del Servicio Meteorológico de Cataluña». Sí. I llavors el puntapié el van donar destrossant els aparells meteorològics que hi havia al servei i fins i tot trencant la peana de marbre d'un dels aparells. I l'emissora de ràdio que hi havia al servei on feien les emissions directes cap a Ràdio Barcelona, però amb una emissora des del servei, la van agafar i la van regalar al bidell de l'entrada. Oh. I tota la documentació es va portar un drapaire o se la van endur ells. I de fet el que buscaven era la col·lecció de fotografies de núvols de Patxot. Perquè Patxot, quan es va crear el servei, li va oferir el Fontserè, ell costejà una secció d'estudi de núvols a través d'aquesta fundació que tenia, que era d'un familiar que s'havia mort i que volia donar aquests diners per activitats científiques. I el Fontserè va contractar un fotògraf professional, uns ajudants, i pagat pel Patxot, i cada dia feien fotografies de forma sistemàtica de l'estat del cel, des del Servei Meteorològic, i les feien no només apuntant al cel i disparant, sinó una màquina de fotografia que estava integrada en un teodolit per poder calcular exactament l'alçada i el moviment dels núvols. I llavors, si ho feien des de dos llocs, era més fàcil calcular aquestes dades. I llavors feien una fotografia sistemàtica des de plaça Urquinaona, des d'un terrat que hi havia allà, i des del Servei Meteorològic de Catalunya, que estava a la seu de la Universitat Industrial. Amb una línia de telèfons, especialment només per ells dos, deien ja, i feien la foto alhora. I tenien tots els clixés de vidre classificats i estudiats, i això és el que volia l'exèrcit espanyol, confiscar aquests clixés. Però com hi havia caigut una bomba al Servei Meteorològic de Catalunya i estaven en risc aquests clixés de vidre, s'havien portat als baixos de l'Observatori Fabra. Llavors li van fer dir al Fontserè on estaven aquesta informació i van anar al Fabra i s'ho van endur. Oh. I s'ho van endur per explotar-ho, però no en van fer mai res.
No, clar. Això ha de ser algú molt amb molta passió per la feina que fa, no?
Sí.
Oh, i el relat del Fontseré deu ser terrible, no?
Sí, perquè llavors Patxot es va haver d'exiliar i des de Suïssa li va demanar al Fontseré què passava amb el seu arxiu, perquè de fet havien fet gestions perquè estiguessin sobre el paraigües de l'OMI i des de Noruega havien començat a moure fils per ells, Noruega era neutral, per ells guardar aquesta informació que era científicament molt valuosa. Però no van arribar a temps. I llavors per això es va perdre el material. I llavors Patxot va anar a l'OMI, va fer cartes al cap de l'OMI, va demanar, però Espanya tenia molt poder i a l'OMI li va dir que res. Que los archivos de nubes estaban bien guardados.
A buen recaudo.
A buen recaudo, sí, sí.
I ara on són?
Llavors van anar per diversos llocs d'Espanya, a diversos magatzems, en males condicions, i al final, crec que estaven a Saragossa, que van dir, no sabemos qué hacer con todo esto, oh, es de Catalunya, i llavors es van posar en contacte amb la Generalitat quan encara el Servei Meteorològic no estava creat de nou, i llavors la Generalitat va veure que era material de l'antic Servei Meteorològic i el va voler recuperar. Què passa? Que molts clitxers ja estan fets malbé. L'emulsió de iodur de plata ja està desfeta i no es veu res.
Quina pena.
Però algunes plaques sí, el primer. I està guardat a la cartoteca de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, obert a tothom que ho vulgui consultar. I llavors, el primer que vam fer allà va ser escanejar totes les plaques tal com estaven, per si es degradessin més o qualsevol cosa.
Doncs, guardar-ho, preservar-ho, sí. Com sigui, no?
I vam fer una iniciativa de ciència oberta que es deia Transcriu-me, perquè la gent que volgués ens digués la imatge, perquè estaven en obert, quin dia estava presa, qui l'havia pres i si sabia de núvols, quin núvol sortia. I el primer lot d'imatges ja estan totes transcrites.
Oh, que bo.
Sí, sí, ja en farem pròxims.
Ah, molt bé, doncs avisa'ns.
Ah, jo us ho diré.
Sí, avisa'ns que ho podem dir. Ah, doncs, una pena, no?
Sí, i llavors Fontseré va redactar el que va passar. I ell, el dia que van entrar els nacionals en el Servei Meteorològic, ell no estava, perquè estava a l'editorial Gustau Gili, que ell col·laborava molt estretament amb el senyor Gili. De fet, moltes publicacions seves estan publicades en aquella editorial, o de fet, a la revista Mundo Científico, que es publicava des d'allà, Fontseré durant una època va ser redactor únic.
Això m'ho deies. Sí. Deixem-ho per després.
Per endavant.
No, per d'aquí una estona, sí. Per acabar amb els...
I llavors ell el van cridar i el dia següent va ser quan ell va anar, va atendre el general que va venir, el tinent de l'aviació, perdó, que va venir, i relata tot com va passar, com van al Fabra, com s'ho van endur tot, i com amb la recança del seu cor i veure tot trencat i perdut tot el seu esforç. Tancaven la porta al Servei Meteorològic de Catalunya per sempre més.
Colpidor, no?
Sí. Sí, sí, allò estava a la Cartoteca de Catalunya i era un document que posa la pell de gallina i llavors gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans...
Sí, va ser un encàrrec de presidència, no?
Bueno, ho vam proposar nosaltres i ho vam publicar. Sí, sí.
Ostres, que... Sí.
Gràcies al Manuel Castellet, que va veure la importància de...
Sí, el president.
I per això es va publicar. I és un relat molt, molt bonic i que demostra que com va caure tota la cultura de l'època de cop.
Una pena, va ser una desgràcia que vam tenir.
Sí.
Però, bueno, en fi, aquest relat el poden trobar també a la nostra web. Ja està penjat, de fet, aquesta.
Ah, molt bé.
Sí. Demà passat estarà obert.
Molt bé.
També Fontseré, ja per anar acabant una mica, però per donar dues pinzellades, va ser cessat com a director, no, perdó, com a professor. El van jubilar, no?, de fet, el 1940, 70 anys, però vaja, perquè...
Sí, com,
perquè no els agradava, no?
Sí, com era gran, ja no... El van depurar, però tampoc es van acarnissar perquè era un senyor gran ja. Llavors va acabar les seves classes a la universitat i per ell la universitat també va ser molt trist l'últim dia perquè ningú li va dir adéu, perquè com era un home que havia defensat el català i havia defensat la república, estava mal vist.
Compromès, malament.
Sí, sí, sí. I llavors, anys després, va escriure el que ell li hagués agradat explicar als seus alumnes si hagués fet un discurs de comiat. I són unes paraules molt boniques.
Oh, ens les llegeixes.
Ai, sí, 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 perquè l'he portat aquí per si, sí, per si em deixeu llegir-les.
Sí, dona, i tant.
Doncs és un petit document que es diu Dos mots de comiat als estudiants catalans i diu: però qualsevol que sigui el lloc on el vostre destí us col·loqui, continua sent allò que d'estudiants us havíeu proposat de ser, no depèn sinó de vosaltres mateixos. Tard o d'hora formareu part de les seleccions que crearan el futur de Catalunya. Quan us hi veureu segurs, no oblideu la triple missió que hi teniu encomanada. Primer, la defensa de la nostra llengua, del lliure ús de català a Catalunya, tant privadament com en els actes i documents oficials, i del respecte que aquesta llengua ha de mereixer per part de tothom. Segon, la llibertat de dirigir a la nostra manera les nostres institucions públiques, sense altres limitacions que aquelles que són imprescindibles per la convivència i la bona harmonia entre elles. I tercer, el progrés material i cultural de Catalunya a fi de fer-ne un poble d'alta categoria social.
El progrés. Sí. Parlava de progrés.
Sí, perquè ell deia que Catalunya en el món havia de progressar juntament amb el món. No supeditada a uns altres tempos que no són els seus.
Sí, que el tiressin enrere, cap avall, no?
Sí, perquè nosaltres tenim una forma d'organitzar-nos diferent i aquesta forma ens fa moure'ns diferent i potser altres llocs no tenen aquestes mateixes maneres d'organitzar-nos i a vegades tenen uns tempos
sí,
més lents.
Potser els que dominen en algun moment, no?, que enfonsen a tothom, sigui com sigui. Doncs reprenem això que hem deixat un moment apartat. Després de la seva jubilació i tot, deies que a través de l'editorial Gustau Gili estava treballant amb Mundo Científico, però sí. Mundo Científico no era una traducció de La Recherche francesa?
Ell... Ostres, això no ho sé, però jo sé que ell portava la revista a...
Traducció no, adaptació.
Ah, vale, perquè jo sé que durant èpoques ell va ser redactor únic. De fet, a l'acabar la seva feina al servei, entrava a treballar
a l'editorial
i va haver una època que dormia tan poc que es va posar malalt.
Oh.
I llavors li van obligar a fer repòs i d'allà va aprendre que s'havien de dormir 8 hores al dia.
Oh, però ja devia ser gran.
Sí, 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 ja devia ser gran.
Perquè si els anys 40, clar, tenia 70 i això va ser posterior.
Sí, sí, i llavors quan el servei va acabar, totes les dades importants, gran gruix de dades, les va perdre. Però ell a casa, com de nit, quan arribava a casa, tenia dades també per seguir treballant, perquè era la seva vocació de meteoròleg, era una cosa que no es podia dissociar d'ell. I llavors va allà, quan ja havia acabat el servei, va seguir fent estudis i va publicar el llibre aquest de la tramuntana empordanesa i el mestral al golf de Sant Jordi. Va publicar també Meteorologia de l'excursionista, que és una joia de llibre. Va publicar a l'assaig d'un vocabulari meteorològic català el 1948, en plena repressió i fet d'estranquis, i fer-li preguntes al normalitzador de la llengua catalana per buscar els mots acurats per definir cada cosa, que és un assaig plenament vigent i que el fem servir i l'hem fet servir per esmentar bé cada fenomen i que hem hagut d'actualitzar amb coses que llavors no teníem nom i que ara l'hem posat.
Oh, que bonic. Sí. Si veiéssiu la cara que fa, s'està entusiasmada, és un personatge molt interessant i així ens ho transmets.
De fet, ara farem 100 anys d'aquest assaig de vocabulari meteorològic català.
Sí, com que... ho fareu? Com ho celebrareu?
Pues no ho sé, ho hem de pensar. Ho hem de pensar.
Bueno, tu, si ens ho dius, sí. Nosaltres farem ressò i ho enviarem a qui vulgui sentir-ho, a qui vulgui participar.
Perfecte.
Hi ha alguna cosa més? Perquè hem d'anar acabant.
Ah, hi ha moltes, però no, perquè si no jo m'estaria parlant d'això durant hores i hores, eh? O sigui que...
És que és fascinant, sí. És un personatge fascinant.
Sí, 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 sí.
I amb 100 anys va poder fer moltes coses,
sí.
I només perquè no li van deixar, però si no hagués estat molt millor, no va ser internacionalitzar... la ciència, va treballar, va investigar, va ensenyar, va crear escola, va inventar infraestructures, va permetre que creessin aparells, va dirigir institucions d'un interès no només científic, que també, sinó també ciutadà, no? Perquè ell tenia una vocació divulgadora.
Sí, sí, perquè ell tenia clar que això era una cosa per tothom i pel bé de tothom. Llavors, el Servei Meteorològic de Catalunya acollia gent que no era del servei i que volia estudiar temes en concret. I ho publicava aquests estudis a les seves notes d'estudi, a les notes d'estudi del Servei Meteorològic de Catalunya. I també Fontserè formava part del Consell de Pedagogia de la Mancomunitat i impulsava l'observació meteorològica a les escoles. I, de fet, a la cartoteca també hi ha les llibretes dels estudiants de l'Escola de Mar que apuntaven cada dia un nen gran amb un infant més petit, perquè així el gran ajudava el petit, quin era l'estat del mar i l'estat de l'atmosfera cada dia.
Que preciós.
I això es guarda.
Molt modern.
Sí, sí. I les xarxes d'observació que van muntar també eren xarxes que avui serien de ciència ciutadana.
Exactament.
La gent col·laborava per amor a l'art sense rebre res a canvi.
Sí, sí, ara se li diu així, però en realitat era és molt antiga la ciència ciutadana.
Sí, sí.
I està molt bé. Participeu, sí, si podeu, sí, en qualsevol projecte. Sí. Doncs, si et sembla, ho anem deixant, perquè ja és l'hora que ens toca. Doncs, fins aquí el Fenòmens Naturals d'avui. Moltíssimes gràcies, Montserrat Busto, de la Unitat de Canvi Climàtic del Servei Meteorològic de Catalunya, de l'equip de Canvi Climàtic del Servei Meteorològic de Catalunya. Moltíssimes gràcies per venir a Fenòmens Naturals i a parlar-nos amb aquest apreci, aquesta valoració d'Eduard Fontserè. Un altre dia, com dèiem, et convidarem que ens parlis de la teva feina. Gràcies, Andrés Host, per la part tècnica, i els oients us esperem d'aquí a poques setmanes amb més ciència. Sabeu que ens trobareu a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i a la plataforma iVox, ja sabeu, amb dues O's. Si teniu més curiositat, no oblideu de consultar el blog fenomensnaturals.net. Adeu. I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrer.